Caixa Tarragona us ofereix Estimada Rodoreda.
Estimada Rodoreda.
L'escriptora obre la capsa on guarda les cartes que ha escrit i que ha rebut al llarg dels anys. Les remena. En tria una a l'atzar.
Divendres, 29 de novembre de 1974. Estimada amiga Mercè Rodoreda, he enviat dos jocs de proves de mirall trencat a la gent de Madrid que es cuida de presentar els nostres llibres a la censura. Els editors catalans no podem imprimir res sense censura prèvia. Així continuem 30 i tants anys després d'acabada la gran saragata. Mentrestant, el caixista l'està compaginant a marxes forçades perquè pugui ser al carrer per Nadal. Intercalar un nou capítol, immediatament després del primer de la tercera part, no plantejarà cap problema tipogràfic, tot fos tan fàcil de dubar. Només caldrà recórrer la paginació. Estigueu segura que aquest capítol posat allí farà un efecte sensacional. Serà com si de cop i volta es desclogués davant dels ulls esbalaïts del lector un misteri fascinant. El de la doble personalitat de Teresa Valldaura. Aquella Teresa que havia cedit al llarg de la vida a la temptació de la riquesa, de la vanitat, de la seducció, etc., fins al punt de semblar una egoista sense remei, amagava tanmateix una altra Teresa, capaç d'abandonar-se sense cap arriepancer a l'amor, el de debò, el que no reflexiona ni calcula, a un amor pobre, trist, patètic, però autèntic. Aquesta revelació feta al lector a les portes de la mort pren una ressonància molt ampla i molt greu. Teresa està salvada des del moment que, una vegada, estimà. Els amors amb el notari Riera no servien per això. És massa fàcil estimar una persona guapa, intel·ligent, culta, rica i elegant. Més que estimar, això és estimar-se a si mateix. El mèrit és estimar un fanaler. I aquest mèrit, aquesta abnegació, Teresa havia estat capaç de tenir-los. I de quina manera? De sobte, als ulls del lector, Teresa Valldaura guanya 1000 vegades en interès i simpatia. I els de Déu és la salvació. O sigui, el sentit. La vida de Teresa ja no és absurda. Com a conseqüència, la novel·la, sense deixar de ser severíssima, o és que fa escruixir, ja no és desesperada. El buf de labor ho redimeix tot. Ja no és una novel·la, és una novel·lassa. La troballa del fanaler és digna de Dostoievski. Era un trumfo que teníeu a les mans i jo m'arrencava els cabells veient-vos vacilar abans de jugar-lo, essent així que la jugada era segura i d'aquelles que fan època. Te deum laudamus, amb tot l'efecte dels vostres Sales.
Es veien molt sovint i les coses que ell li deia li feien rodar el cap. Ets una nina a l'aparador del món. La nit que li ho digué no pogué dormir. Escoltava els sorolls de la casa. La cadernera havia saltat damunt la planxa de senc. Una mica de vent feia gronxar roba estesa al balcó del pis de sobre. La seva mare respirava compassat. L'endemà, mentre esmorzaven, la mare es posà a mirar-la inquisitivament. Fas una mala cara. Ella rigué per dissimular, però no pogué evitar que li pugés tot el foc del cor a les galtes. S'aixecà escapada i anava a vestir-se. Mentre es lligava les puntes del mocador de llana a l'esquena i es posava el davantal, el mirall li digué que era molt bonica. Nina, murmurava baixet, com si fos el seu fanaler el que li ho digués. Una nina a l'aparador del món. Aquella tarda, així que es veieren, ell li digué Rosa de Satàlia. Després vingué el Xata meva. El primer petó tingué gust de menta, de vida. Tot pujant l'escala fosca, es passava la llengua pels llavis. I mentre s'adormia, també. Arribava tard a casa. Cada vegada arribava més tard. A l'últim, la mare no la sentia arribar. S'havia de llevar a punta de dia com la Teresa, però la Teresa tant li feia no dormir.
Estimada Rodoreda.